Al matí de Ràdio Sabadell.
Només hem de començar, aprovem-ho en català.
Tu per mi i jo per tu, i quan vulguis tots plegats.
I nosaltres ara volem parlar del bilingüisme, d'aquesta capacitat que tenim per parlar dues llengües. Sens dubte, hi ha molts i diversos estudis que demostren que conèixer i usar diferents llengües de forma habitual és un bon entrenament pel nostre cervell, fins al punt que ens pot ajudar a prevenir el deteriorament cognitiu i fins i tot millorar algunes habilitats, com per exemple la memòria, la capacitat d'atenció i també la concentració. A més, com més s'utilitzen i més bé es parlen aquestes llengües, més protecció s'aconsegueix. Però quins altres avantatges i quins inconvenients pot tenir el bilingüisme? Doncs avui en parlem amb representants de la taula sabadellenca per la llengua. Anem a nosaltres a presentar primer el Jordi Carbonell, del Secretariat de Sabadell per la Independència, ANC. Bon dia.
Hola, bon dia.
També ens acompanya el Saber Salvador, de l'executiva de la Plataforma per la Llengua. Sabadell, bon dia.
Bon dia.
I ens acompanya també la Maria Rosa, de l'executiva de la Plataforma per la Llengua Sabadell. Bon dia.
Bon dia, noia.
Vinga, doncs comencem primer definint què és bilingüisme i què en penseu. És, beneficiós o no?
A veure, el bilingüisme ja ho diu, bilingüisme, dues llengües. Aleshores, de bilingüismes n'hi ha de moltes menes. I avui nosaltres ens volíem centrar en el que ells se'n diu des de la sociolingüística, parlen del bilingüisme individual i el bilingüisme social.
Que a mi m'ha sorprès i volia, això,
el bilingüisme
entendre la diferència,
sí.
No?
El bilingüisme individual és, hi ha persones que coneixen dues llengües, o més de dues llengües, fins i tot que són políglotes.
I tant.
I poden expressar-se en més d'una llengua. I això són característiques individuals. Això és bo perquè el cervell d'aquestes persones està bastant desenvolupat, és molt més flexible, és més capaç d'entendre, comprendre, accedeix a diferents àmbits culturals. El bilingüisme individual és beneficiós, penso que està bé. El que passa que també aquestes llengües que es coneixen es poden conèixer més o menys grau. Perquè de bilingüisme perfecte, és a dir, una persona que estigui perfectament bilingüe en tots els àmbits i en tot,
la perfecció és arriba, difícil, en tots els àmbits.
N'hi arriba bé, però ja són gent que potser el pare és anglòfon i la mare català, que parla en català, i aleshores aquella persona és tan hàbil en anglès com en català, i les sap fer servir, i tant és, té tanta fluïdesa amb l'una com amb l'altra. Això passa.
Això passa. Hi ha persones brillants en el món, no?, que dominen diferents llengües.
És una particularitat individual i ja està. Una altra cosa, el bilingüisme social, que és tot una altra cosa.
Què és?
El bilingüisme social és la presència de dues llengües en un territori, però en un territori en el qual hi havia una llengua i després n'hi arriba una altra, i aleshores aquestes llengües són...
Conviuen, no?
Bé, sí, conviuen o mal conviuen, perquè depèn de les situacions en el món. Hi ha situacions de bilingüisme social, que és una situació que hi ha dues llengües en presència, i una hi és per uns motius que molt sovint són perquè al darrere hi ha un poder econòmic, polític, és a dir, hi ha una sèrie de condicions que condicionen l'existència de la llengua originària d'aquell lloc. I aquestes situacions de bilingüisme en el món, què acaba passant? Que o preval l'una, l'originària, que es refà i torna a tenir la preeminència, o la que ha arribat de fora es menja l'originària. I aleshores el bilingüisme social és una situació intermèdia entre dos estadis, entre un monolingüisme d'una llengua i un monolingüisme de l'altra. I això pot durar anys, molts anys. Però hi ha una sèrie de fases, i en aquestes fases, més o menys greus, ja arriba un moment que hi ha situacions de bilingüisme social que hi ha moments de no retorn en què la llengua originària acaba desapareixent. Bé, ara podíem entrar en tots els passos aquests quins són i això, però bàsicament és això. I aleshores el que hi ha és un bilingüisme asimètric, és a dir, la gent que és bilingüe, el bilingüisme social, les situacions et condicionen, o el context et condiciona quina llengua fa servir o no. És a dir, no és perfecte. Vull dir, si tu ara vas al cine, vas al cine, si volguessis tenir un bilingüisme perfecte, perfecte, haurien de fer totes les pel·lícules que es fan, haurien de ser...
En els dos
mínim,
idiomes, no? Entenc.
Sí, o més, més, perquè
clar,
el català també n'hi ha més. A part del català i castellà n'hi ha més. Però imagina que hi haguessin totes les sessions en català i castellà a les mateixes hores, els mateixos dies, i això és impossible. És a dir... Qualsevol àmbit on vas, hi ha una preeminència d'una llengua i això et condiciona l'ús de la llengua. Bé, no sé si vosaltres...
És molt interessant. Vull també doncs, conèixer l'opinió del Jordi.
Potser és el Jordi,
a veure, el passa que quan parlem de bilingüisme social, el tema és el següent. O sigui, el bilingüisme social és un trànsit, és una situació transitòria, que la llengua dominant, per què? Perquè la llengua té el poder... perquè darrere té tots els mitjans, com és el cas doncs, de la llengua castellana aquí, doncs va substituint l'altra, que és la llengua catalana, en aquest cas. Perquè ha, són dos fenòmens que es concatenen, que un és la disglòssia.
Sí.
La disglòssia, vull dir, és el tema de que una, hi ha dues llengües, però una té un valor i un social, i l'altra en té un altre. O sigui, són diferents valors i per tant la que té més força acaba desplaçant i això, com ha dit el saber, pot durar anys però s'acaba produint. A més, aquí a parlar de bilingüisme simètric, tenim en compte en el cas de Catalunya, tenim el 90% de la gent que entén el català, però només un 45-50% diem que el fem servir de manera... no és que siguem bilingües, el fem servir de manera bilingüe. Però l'altre no utilitza mai el català. Només se dirigeix sempre i exclusivament en castellà. Per tant, no tan sols hi ha... És que hi ha una població que està sotmesa a una pressió per una llengua que s'imposa, sinó que tenim una descompensació populacional.
I creieu que aquesta descompensació també és per les generacions? Potser d'aquí uns anys, com doncs, molts dels nens, dels joves, ja tots s'eduquen també i parlant en català, no? Potser no. Tenen aquest bilingüisme des de petits i altres, potser altres generacions no van anar a escola, potser reverteixen d'aquí uns anys aquestes xifres o no?
La situació és al revés. O sigui, jo quan anava a escola al carrer jugava en català. I al pati jugava en català, excepte, evidentment, quan estava a l'Institut Franquista, que llavors allà, esclar, tot es feia en castellà. Fixa't que és una imposició. Hosti, i actualment a la canalla parla en castellà al pati i en castellà al carrer quan juga. O sigui, això és evident, perquè hi ha un procés de substitució, que això és així. I, per tant, el bilingüisme el que fa és matar una de les llengües. Una altra cosa és...
Així de contundent ets, eh? Sí, tu creus en aquesta
corrent,
situació?
Mira, hi ha un corrent que diu que Catalunya és una societat bilingüe, Catalunya ha estat bilingüitzada perquè no hi ha... Poden haver individus bilingües o que sàpiguen més d'una llengua, això ja ho hem dit abans, no? Però no hi ha societats bilingüitzades. Les societats que hi ha en el món neixen amb una llengua, perquè la llengua aquella és la llengua que fan servir per totes les habilitats i ordres del seu funcionament, no?
No
és a dir, totes les funcions... O sigui, una llengua té totes les funcions lingüístiques, totes, des de les col·loquials, a les formals, a les professionals, comercials, a les de la solemnitat, a les de la religió, tot. És a dir, serveix absolutament per tot. Quan hi ha una altra llengua en presència, aquesta llengua hi ha arribat per diferents motius, històricament, oi? I aleshores, esclar, molt sovint, quan arriba una altra llengua, és que al darrere hi ha o una qüestió econòmica, o una qüestió immigratòria, una qüestió política, o una qüestió de poder. I aquí el problema que tenim a Catalunya és que ens han bilingüitzat, perquè, és clar, ens obliguen a saber per exemple, ens obliguen a saber castellà.
Però no creus que és una riquesa i que cada vegada més en un món globalitzat hi haurà més bilingüisme o fins i tot serem més políglotes en el sentit de que cada cop doncs, veiem no? moltes escoles doncs, això que també potencien l'anglès, el francès... Pregunto, eh?
Puc contestar jo?
I tant, tenim ganes de...
Jo el que anava a dir és que a Catalunya és això, hi ha com inclús moltes comunitats que castellà, ai, de català poc. Evidentment, abans era al revés, abans hi va haver un moment que en tota l'escola la gent va entrar a integrar-se en català. Bé, ara penso que hi ha catalans bilingües que són els catalanoparlants, que a més de català parlem castellà. Hi ha molts catalans monolingües que són castellanoparlants, perquè diguem, una cosa és entendre'l i l'altra és parlar-lo. I allò que et diuen, no, jo la entiendo o jo la entiendo, jo vaig aixecar al metge, un cas que vaig viure, estava greu, i aquella noia em va dir que m'entenia en català. Jo m'expreso en català, i les expressions físiques que em cou, que em pica, que em marejo, que tinc... I aquella noia no em va entendre, em va dir que m'entenia, però jo, si no em parlen en català, en casos greus, no estic segura que m'entenguin. Perquè, és clar, si aquella noia, quan li vaig dir que em marejava, igual no ho va entendre. Si no em diu es mareja, em va dir, igual va entendre que, no sé, que em passejava. Jo què sé què va entendre. Llavors penso això, que aquesta expressió que cadascú parli la llengua que li sigui més còmoda, és molt maca, però la tria no és lliure, perquè les possibilitats d'ús són molt limitades. Pels que parlen castellà, amb tot el respecte, ara aquí, pels que parlen castellà les tenen totes. Perquè si parlen castellà els entenen, tenen la possibilitat d'ús a la policia, a la justícia, tires de coses de l'administració. Abans ens feia por anar i sent de parlar català. Ens feia por, pensava, ostres, aquests et carregaran el doble. També les facilitats de parlar-ne. Esclar, si no tens la facilitat de parlar-ne, no el practiques. I l'utilitat, el català no és... O sigui, és bàsic. Tu vens de fora, què aprens, català o castellà? Castellà, perquè en català no te'n surts. I evidentment l'esforç que hem de fer, els que volem fer-ho, de parlar català, de reivindicar-ne l'ús, d'insistir-hi, vull dir, és un conflicte constant. I això fa que la tria sigui tomba cap a l'altra banda, la gent que vol parlar-lo. I cada cop que deixem de parlar català, que parlem castellà, es deixa de parlar català. Que la cosa va sent menys necessària i els nens ho senten. Els nens senten que la mare, quan li diuen alguna cosa en castellà, la mare canvia el català. Què fa aquell nen? Canvia el castellà. Què fa aquell nen? Doncs diu, perquè la mare canvia el castellà parlant amb tothom. El que li porta un paquet...
I llavors en una societat bilingüista no seria millor potser doncs, si algú s'expressa en català o en castellà que s'expressi tal qual si ens entenem?
No, és que, a veure... El problema no és que ens entenem. O sigui, primer que hi ha dubtes. Quan una persona... A veure, només parla castellà...
Sí.
Té dificultats per entendre bé el català. Això és així. A veure, jo tota la meva vida professional he tingut de ser bilingüe. Català i castellà.
Sí.
Vull dir, he tingut de poder escriure i parlar tant una cosa com l'altra simultàniament per l'àmbit que em movia. Però això, com deia el saber, no es dona amb la majoria de gent. Vull dir, i jo això ho he identificat, eh? Vull dir, no, o sigui, jo he estat en reunions de dir, no, parleu en català que us entenem perfectament. Però llavors resulta que no. I és clar, es produeix una situació d'injustícia. O sigui, el bilingüisme que porta una situació d'injustícia. O sigui, justícia és el que és igual entre iguals.
A vegades necessitaríem potser una mica més de paciència,
o sigui,
no?
Deia, també. Això ho deia Plató, eh?
Sí. O sigui, ens queden 5 minuts.
I aquesta situació és que no és gratuïta. Vull dir, és una cosa antiga, perquè el 1659, amb el Tractat dels Pirineus, ja es diu que tota l'administració té de parlar en castellà. El 1700, amb el Tractat d'Estat francès prohibint l'ús del català als actes oficials, i el 1716, amb el Decret de Nova Planta, això ja és terrible. Que, o sigui que
ja no.
És un tema de segles d'anar substituint. Clar, la meva iaia era monolingüe catalana. Però però això ara en aquí els monolingües catalans ho tenen molt, no sé, és una situació injusta. Un monolingüe castellà té els mateixos usos que vol a tot arreu. Un monolingüe català no pot viure a Catalunya en català.
Però mira, ara tu deies, això ara ja no és així. El Jordi feia referència...
No, clar, perquè ara les dues llengües són oficials.
O qüestions històriques, això, però no és així. Per què? Perquè l'Estat continua fent reglamentacions i, no, i es guarda ben bé prou que regulant o que sé, el que sigui, o els productes, no sé què, que siguin regulats en castellà. No diu en català, o sigui, en castellà, català, basc, no ho diu. Només pensa en el castellà. I cada any hi ha moltes normatives que surten de l'Estat i només pensa en una llengua. O, per exemple, el cas del català a Europa. Si el català pot ser oficial a Europa, i tant, només és voluntat de l'Estat. L'Estat hauria pogut tenir voluntat, perquè la va tenir pel castellà, però pel català no. I aleshores jo el que dic és, a veure, si una persona que pertany a aquest estat i és de Castella, i aquesta persona pot fer servir el castellà per tot, i és el seu dret, evidentment, i per tant està en el seu dret de fer servir la llengua, perquè aquesta persona allà, a Castella, té aquest dret, aquests drets garantits, i pot usar el castellà amb totes les ordres de la vida, davant de l'administració, professionalment, en tots els àmbits. Aleshores, la gent dels països catalans que parlem català, valencià, o els variants del que vulguis dir-ne, perquè nosaltres això no ho tenim. Això no és lògic. Si tu ets d'un estat, hi ha d'haver una equitat. I si l'estat és equitatiu pels que parlen castellà en zones monolingües castellanes, també ho hauríem de ser en les zones on la llengua...
Sí, això és les que despesava jo de la justícia i de la injustícia. O sigui...
Doncs se'ns acaba el temps, ja ens passaríem més doncs això, més minuts reflexionant, però arriben els companys d'informatius i jo també el que m'agradaria doncs, és donar doncs, això també, doncs, perquè els nostres oients també puguin buscar més informació. Vinga, ens agradaria sempre acabar aquesta taula oferint recomanacions. Vinga, perquè també no, és interessant debatre, posar sobre la taula, reflexionar amb aquesta mirada crítica, però també doncs, és doncs, interessant oferir també recursos perquè la gent busqui més informació sobre aquest tema. Maria Rosa.
És un llibre del Pau Vidal que és molt rotund, ja sabem com és, molt simpàtic, però molt rotund, i es titula El bilingüisme mata. És de fa temps i demostra que sí.
Digues, Saber, digues.
Un altre llibre que també val molt la pena és de la Carme Junyent, traspassada fa poc, malauradament, perquè era un gran referent, la Carme Junyent, i es diu El futur del català depèn de tu. I aquí sí que jo vull fer una apel·lar als oients que si ens mantenim en català sempre, el català té vida. El moment que canviem, deixem de parlar català i parlem una altra llengua, estem dient que el català no serveix i l'estem relegant a les escombraries, com aquell qui diu.
La frase és no canvis de llengua, no canvis de llengua.
No canvis de llengua, i aleshores el que jo voldria dir és que un dia podríem parlar d'aquest tema de com fer per mantenir-se en català.
Doncs vinga, seguirem a veure també doncs, aquestes recomanacions. Que vagi molt bé, molt bon dia.